els podcasts de Ràdio Estel.
Filosofia Millennial, un podcast amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Camarada Espluga, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Com va?
Bé.
Festes bé?
Sí. Curioses.
Curioses?
No, bé.
Ah,
bé, sempre
família
bé.
I tal, eh?
Sí.
Val.
Un moment, que no em sento massa bé. Bueno, no em sento, he deixat de sentir-me.
No? Sí. Agafa els altres, això és un clàssic.
Ja està.
Sí?
Sí, crec que sí.
Val. De què ens parles avui?
Avui parlo de la pluralitat filosòfica.
Per tant,
m'ha costat dir-ho tot, eh? Fixa't si és plural.
De la pluralitat d'idees en el món de la filosofia, va per aquí?
No només d'idees,
val,
sinó de la pluralitat formal que té la filosofia. És a dir, ara farem aquí 5 cèntims, farem una mica d'història de filosofia, que fa temps que no ho fem.
Em sembla perfecte.
Que sempre és divertit.
Sí.
Per veure com... Vinc a justificar una mica allò que el primer programa de tots em vas preguntar què era la filosofia i et vaig dir que era allò que estava mig camí entre la posa i la ciència.
Ara.
Doncs avui s'ha de justificar això.
Va.
De tant, ui, he de justificar les meves afirmacions.
Perfecte. Un any i mig després?
Sí.
Perfecte.
Bueno, s'ha hagut de reflexionar.
Ja ho té això, la filosofia.
Exacte.
Que sí, que et treu idees, però poquet a poquet.
Exacte. Poc a poc, no? No, però sí, parlarem una mica de pluralitat. Perquè, clar, com a mínim textual...
Mm-hmm.
Que això és una mica un jardí, o sigui, això és un jardí gros, però crec que és important per perquè al final tots els filòsofs diuen la seva sobre què és la filosofia.
Ui.
I són contradictòries totes les afirmacions, però curiosament tots són filosofia. Aquesta és una de les gràcies de la filosofia, no? Que té. I això és per una multiplicitat de motius. Però jo crec que el principal és que la filosofia és sobretot una tradició. No? A diferència d'altres disciplines, o sigui, com a la filosofia se l'acostuma a germanar a les ciències socials.
Mm-hmm.
No? Diguéssim. Però clar, les ciències socials són algú extremadament recent. No? O sigui, com...
sí.
No és una cosa que diguis, no, fa 800 anys no hi havia ciències socials.
No, i això de ciència, encara més, ho dic perquè molta gent et dirà, sí, però de lletres de tota la vida. Saps què vull dir?
Sí, però era diferent, perquè... sí que és veritat que a l'edat mitjana, per exemple, podem trobar el quadrivium i el trivium, que era l'educació que hi havia, on s'ensenyava geomètrica, aritmètica, dialèctica, s'ensenyaven també la gramàtica, s'ensenyava... Uh-huh. I després els últims sabers ja eren la filosofia i la teologia, diguéssim, no? Però no hi havia una... Les lletres és una cosa que neix molt de les belles artes. Uh-huh. Les belles arts és una cosa que neix... Renaixement, il·lustració... Vull dir, és una cosa... realment moderna, no? Humanista, diguéssim, que neix amb el gir antropològic que té l'ésser humà històricament.
Clar. Ara em semblaré una mica a Plató, però quan dius que ens quedem en el món de les idees de la filosofia, no? A vegades em pregunto, els que no som filòsofs, però sí creiem en la filosofia, que no som pocs, pensem, això, de Plató fins aquí... se'ns han plantejat multitud d'idees filosòfiques, no? Però com que jo no sóc filòsof, com destrio? És a dir, quina és la bona?
Exacte. O sigui, això és una cosa... Dic dues coses aquí. Podria citar la frase típica de Whitehead, que diu, tota la història de filosofia són notes a peu de pàgina a Plató, que és una veritat a mitges, queda molt bé per un paper, però tampoc és això. La filosofia s'avança, hi ha progrés... molt relatiu, hi ha un progrés extremadament relatiu, molt diferent a altres disciplines, podem parlar de convencions més aviat que de progressos, però sí que és cert que una altra qüestió també amb el tema de la filosofia és que és cert que això és una mica una crítica, queda molt bé defensar la filosofia sense implicar-s'hi. No, és una cosa que... defensem la filosofia, ens volen treure la filosofia del batxillerat, ens volen treure la filosofia de l'ESO, no sé què. I llavors jo li preguntaria a aquesta gent, quants anys fa que no heu agafat un llibre de filosofia? La resposta probablement seguir mai. No?
I la resposta del per què Segurament
sigui... És que potser no els importa tant.
Perquè no és fàcil. Perquè, amic...
perquè no és fàcil i potser no és tan agradable com dir visca el pensament crític.
I au,
i vinga, i som-hi.
I penseu no? per als altres.
Vinga, a llegir un article del Nacional.cat. Home, doncs no, saps? No. Bueno, és que la cosa va així, eh? Però...
Està bé. Sí.
Però vull dir que...
T'entes.
Era gràfic, jo crec.
Sí.
Però sí que és cert que la qüestió de destriar és important, però... Mm. A mi quan la gent em pregunta, és una qüestió que la gent pregunta molt, la gent li dona molta angoixa, per on començo? La gent es posa molt nerviosa, jo em posava molt nerviós també, és normal perquè no tenim ni idea. I la meva resposta sempre interessa, o sigui, comença per on t'interessi.
Val.
O sigui, com, literalment, un dels avantatges de la filosofia és que la filosofia versa sobre literalment tot.
Uh-huh.
O sigui, hi ha una filosofia de qualsevol cosa que li interessi una persona. T'agrada la cuina? Hi ha filosofia culinària. T'interessa...
Hi ha filosofia culinària?
Sí, sí. De fet, una de les catedràtiques de la Universitat Autònoma de Barcelona d'Estètica, de fet, el seu camp és l'anàlisi. Bueno, té algun article publicat sobre la qüestió. Vull dir que tenim sobre qualsevol tema, realment, podem trobar-ne.
Déu-n'hi-do.
Ara bé, què passa? Això és un hàndicap alhora.
Uh-huh.
No? Perquè és el que deia ara, aquesta pluralitat pot ser... desbordant. No? Un es pot veure desbordat. Va a la secció de filosofia d'una llibreria i diu, hòstia... I ara, i què faig?
I ara, però, quin llibre agafo?
Clar, la cosa, al final, hem d'acceptar que no tindrem ni idea. Aquesta és, o sigui, hem de partir de la ignorància, que és el gran tema de la filosofia. I ens hem d'anar fent les rutes.
Uh-huh.
Agafes un autor, no en tens ni papa, però aquest autor cita algun autor. Llavors pots buscar per internet, el bo és que avui en dia hi ha PDFs de tot,
sí.
Tenim articles de tot, saps? Si no, la gent que vagi a Z Library, hi ha mil llocs, o sigui, qualsevol persona pot trobar el que vulgui avui en dia, per sort, el coneixement... està molt obert, en aquest sentit. I llavors jo crec que aquí podem traçar un camí, no? Però clar, és conflictiu perquè entre els filòsofs es porten a matar entre ells. Llavors sembla que no avancem tampoc, perquè entre les escoles és com, ostres, doncs ara sí, ara no... llavors hi ha una sensació una mica, fins que un no té el seu propi criteri, que és una cosa que porta molts anys, això ho parlava jo amb ma mare, curiosament, ella. Li estava explicant aquesta moguda de la pluralitat filosòfica. I li deia, ostres, ara començo a notar que sé una miqueta de res. Ara. O sigui, començo a tindre la sensació que tinc una mica d'olfacte, tinc una mica de mirada, sé pillar les coses per on van, sé llegir les estructures una mica d'un text, però clar, aquesta sensació de començar a notar que se'n sap una mica... Tu comptes la quantitat de centenars d'hores que porta a arribar a aquest punt mínim, clar, és precària la cosa, eh? És molt precària.
Jo et deia que la filosofia és un camí lent.
Molt, extremadament lent.
No me n'enfotia, eh?
No, és un camí molt lent. O sigui, és un camí que porta molt temps, però alhora és una de les virtuts. Per què? Perquè, i reconnectant amb el tema de la pluralitat, que... la virtut de la, o sigui, com aquesta virtut de la lentitud permet una expressió molt múltiple. És a dir, si nosaltres anem a l'origen de la filosofia, no? Estem parlant en termes occidentals, volia deixar-ho clar, perquè si no, aquí, si ja fiquem l'oriental i de més, ja no acabem mai.
Sí.
Exacte. Se sol dir, no, que la filosofia neix amb els presocràtics, Sòcrates és la figura que canvia el paradigma i s'assenta en Plató i Aristòtil, no? Molt Plató i el seu deixeble, que és Aristòtil. Però clar, agafem aquestes tres qüestions. Els presocràtics, els més coneguts, jo crec, o els més importants, serien, sens dubte, Heràclit, Parmènides i Demòcrit, per tres escoles diferents. No? Tindríem amb el ser i l'ú a Parmènides, tindríem amb la multiplicitat i el canvi a Heràclit, i amb la qüestió materialista tenim a Demòcrit. No? Per cert, Karl Marx va fer la tesi doctoral sobre Demòcrit, això, per qui li interessa, ja ho sap. I aquests tres autors ja utilitzen un registre. Després tenim a Plató i tenim a Aristòtil, però aquí ja, només amb l'origen, tenim Heràclit i Parmènides fan filosofia a través de la poesia. Escriuen poemes. No fan tractats, no fan sistemes, no fan assajos, fan poemes. El poema del ser... Heràclit ens parla del canvi amb aquell nen que juga a un joc de fusta i llavors diu l'univers és un nen jugant a un joc de taula.
Ja m'entendràs, però aprofiten la literatura per fer filosofia o a través de la filosofia fan literatura?
Clar, Jo crec que aquí això ho hem de situar històricament. Quan Heràclit i Parmènides, diguéssim, fan poesia, fan filosofia a través de la poesia, la filosofia com a tal encara no existeix. El qui diu, el que es preocupa per què és la filosofia és Plató. I què és el filòsof? I la filosofia com a estil de vida? I com a pensament? I bla, 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 bla. Però llavors, el món helènic, el món grec, especialment Atenes, però encara que estaven molt repartits, s'origina amb Tales, no? Amb la primera pregunta per la cosa que ve de Tales, però diríem que el món helènic, el coneixement és poètic. El coneixement està estructurat a través de la poesia d'Homer i d'Hesíode. No? Les Teogonies i la Ilíada i l'Odissea són el que estructura el coneixement. No hi ha un coneixement fora d'ells. O sigui, com el coneixement s'estructura a través de les grans poemes. I en aquest sentit, el mètode que té el grec per establir una relació de coneixement és a través de la tragèdia, del teatre tràgic i la poesia. I clar, llavors, en aquest sentit, ara que ell per mi ja s'estan responent a la seva època. Estan responent als primers pistoletazos de salida, diguéssim. És lògic que es donin poèticament. Però clar, llavors, què passa? Apareixen els sofistes. Ah, ojo amb els sofistes, no, amb els retòrics, amb els polítics. I llavors, aquí Plató ha de decidir, diu, vale, lo de Sòcrates ha sigut tràgic, ha sigut assassinat per la seva ciutat, hem de fer alguna cosa. Hem de fer alguna cosa perquè, si no, els sofistes se'ns mengen, no podem seguir fent poesia. O sigui, però què fa Plató? Fa un diàleg. Ell escriu amb diàlegs.
Sí.
No? Per què? Perquè hi ha un pas de l'oralitat a l'escriptura. Plató reflexiona molt sobre quins avantatges i quins problemes té passar d'un món oral a un món textual. És un tema molt important. I, de fet, Plató veu el text com una condemna. O sigui, ell explica el mite, un mite egipci, o egipci sumeri, ara no ho recordo bé, en el qual li arriba un déu, que és el déu de l'escriptura, i diu, no. Però ara que si aprenc a escriure, ho oblidaré tot. Deixaré de tindre el coneixement interioritzat en el meu ser, perquè al final l'escriptura és un dispositiu d'oblit. No?
Però la filosofia, l'escriptura també perpetua. És a dir, allò que has deixat escrit, allò que has deixat plasmat...
Sí, però s'escriu. O sigui, es llegeix per escriure, s'escriu per ser llegit, per aquells que t'han llegit escriure. És una espècie de bucle autorreferencial. Val. És evident, perdura. Però això Plató ho veu molt problemàtic. Plató, la carta 7, que és una carta... Jo la recomano molt de llegir. Diu que la seva veritat no l'ha deixat per escrit. Per això es parla que hi havia una doctrina a l'acadèmia platònica secreta. Ell diu, un home assenyat no deixa per escrit les seves veritats. Perquè el text no es pot defensar. En el text no hi ha diàleg. El text no es pot defensar de la violència del lector. Un text no et pot dir, no, m'estàs malinterpretant, jo volia dir això. El text està allà a mercè, diguéssim, del lector. I això a Plató era una cosa que li preocupava moltíssim, perquè diu, fet el text, fet a la malinterpretació. Fet, es pot abusar del text. Amb l'ús neix l'abús.
Vale. No?
Però clar, llavors ve Aristòtil i diu, de diàleg res. Què fa Aristòtil? Tractats. Fa tractats. Llavors tenim, amb una qüestió dels l'etapa embrionària de la filosofia i la que assenta les bases, tenim poesia, tenim diàleg literari, teatral, i tenim tractat. O sigui, això ja és un caos d'entrada.
I en què ens quedem? Aquesta és la pregunta, no?
Clar, aquest és el tema. Amb què hem de triar? Clar, lo interessant és, si veiem com històricament s'ha desenvolupat la filosofia, podem veure que, depenent de les hegemonies i dels paradigmes històrics, uns mètodes tenen més funcionen més que d'altres. No? Clarament, el món romà és molt caòtic. El món romà, realment, sobretot des de que amb la il·lustració s'abandona la idea del món clàssic i es separa Grècia de Roma i s'entén que Grècia té un nivell molt més elevat que Roma, la filosofia romana és filosofia del dret, és juristes, tenim discursos, tenim republicanisme, però no hi ha una filosofia, tenim l'estoïcisme i ja està. No hi ha, tenim Lucreci, que és un poeta també, però no, la cosa no acaba de... No tenim un gran filòsof, no? I en aquest sentit, allà ja tenim una mica de cau, tenim discursos, sobretot, i diàlegs. També tenim diàlegs, perquè era una forma molt... Però el diàleg té una forma molt... és molt propagandístic. Tenia una forma molt de propaganda. Es diu... Alguns diuen que els diàlegs... Plató utilitzava els diàlegs per fer propaganda de l'acadèmia i intentar influir políticament, no? Com cursos, com panfletos, no? Llavors, tu, ojalà fossin els panfletos així avui en dia, no? Rotllo, el teto, aquí tens el teu panfleto polític, no? Ara tenim libertat. Vull dir, com, clar, la degeneració d'Occident...
Fàcil parlar.
Exacte. Però, vaja, m'entens què vull dir, no? Però, doncs, el món... A l'edat mitjana, aquesta paraula horrorosa, el mètode per excel·lència és el tractat. La suma teològica. Tot el que es pot dir sobre algú s'ha de dir.
Val.
I es desenvolupa... de manera lògica i dialèctica. A, B, llavors, com tenim A, B, necessàriament C. Vale, hem arribat a C. De C es poden dir C1, C2, C3, C4. Ok. I funciona així, eh? O sigui, és molt potent, però és horrorós de llegir. Però, clar, això és interessant, però és una cosa que jo pensava i tal, i pensava, per què funciona tant? Per què el tractat és tan popular? Perquè, clar, avui en dia no hi ha tractats. Perquè, clar, dir tot el que es pot dir sobre un tema, tela.
Clar.
Però per què tenim tractats? Perquè hi ha una teologia que ho permet. Perquè és un món on hi ha una veritat eterna i immutable. Llavors, clar, sí que es pot tancar un tema. Perquè la veritat és una.
Definitiva, perquè hi ha un dogma.
Exacte, que ho permet. Però, clar, la cosa és que el nostre dogma actual no ens ho permet. Perquè tenim dogma. El que no hem de pensar és que no en tenim. Això seria molt arrogant per part nostra, no? Però, clar, jo trobo que és molt maco pensar la filosofia d'aquesta manera, perquè, si no, estem regalant la filosofia al que se'n diu els filòsofs professionals, que són els acadèmics, no? Que és una filosofia que no surt de l'acadèmia. És una filosofia, la filosofia del paper, de l'article acadèmic.
No, l'acadèmia és on es pensa, no?
És on s'hauria de pensar, sí. O sigui, és l'espai professional on un es pot dedicar a pensar. Quin és el problema? Que de l'acadèmia no surt res. O sigui, la gent no està... L'acadèmia està absolutament desvinculada del món. No? O sigui... I això és un problema que té la filosofia. Perquè a l'acadèmia es van pensant coses, però no arriben. No. I això és una cosa que deia Hegel, curiosament, que és que el coneixement no és coneixement fins que no és universal. Fins que la gent no pot caminar aquell coneixement no és real. Si quatre friquis saben allò, allò no existeix. Vull dir, ha d'arribar a la gent, aquest coneixement.
Val. Partint d'aquest coneixement, partint de la base que els que no som filòsofs hem d'estar disposats a començar a aprendre de filosofia acceptant el nerviosisme o l'angoixa de no saber-ne i, per tant, obrint del tot les portes al camp, com aquell que diu, clar, per mi la gran pregunta neix quan algú que no hi entén de filosofia... I és prou curiós, com per voler-se introduir, es pregunta, però això de què em servirà a mi?
Clar, la pregunta per l'utilitat, no? Primer, o sigui, com ara potser seré una mica cínic, però tampoc és la meva idea ser cínic, però com la filosofia no és un bé universal. Vull dir, no és... Jo no crec, ja això ho hem parlat moltes vegades aquí, no sóc tan... arrogant com per pensar que la cultura i aquestes coses s'han de preservar perquè sí, i són bones en si mateixes, no? Hi ha filosofia absolutament putrefacta. O sigui, un pot llegir Ayn Rand, si vol. Vull dir, que és una filòsofa superimportant pels yanquis i és una tia que et justificarà el mite de l'empresari turbocapitalista que plasma la voluntat al seu món. O sigui, allò podríem cremar directament, no? Vull dir que els llibres no són bons en si, la filosofia no és bona en si. Dit això, la pregunta per l'utilitat és una pregunta que jo crec que sempre és perversa.
Per què?
Perquè preguntar-se per l'utilitat d'algú és naturalitzar una ideologia completament contemporània. O sigui, com...
Compte que utilitat no entesa com a comercial, eh?
Ja, però tot i així...
Jo saber això...
Clar, però aquesta idea d'utilitat ens porta com aquesta idea del millorament.
Tu canvio, què m'aporta?
Acaba sent el mateix, eh? Perquè, però al final, veus...
Trobar eufemismes.
Tornem una altra vegada a aquesta concepció de que les coses m'han de donar un benefici. Un benefici. I les coses les faig per un benefici. I un benefici. Llavors estem caient una cosa que... Si una cosa... Si la gent s'hagués de quedar amb una cosa, que crec que és important dir-ho, de... La, per mi, la qüestió clau que té el capitalisme, però clau, amb diferència, i ens afecta més, i crec que té molt a veure amb això, és la inversió dels fins pels mitjans. Sota la raó instrumental capitalista, tot mitjà es torna un fi en si mateix. I ens oblidem dels fins bons, que és la bona vida, la felicitat, la plenitud, la llibertat, la justícia, el que sigui. Ens oblidem de tot això, no? O sigui, igual, això, l'exemple més clar és el tema dels diners. No? O sigui, els diners són un mitjà, literalment. Això ja ho diu Aristòtil, a l'ètica nicomàquia. Són una moneda de canvi, són una eina per facilitar el funcionament de la societat. Però què passa quan s'inverteix això i els diners es tornen un fi i tot el que més es subedita a això? O sigui, el que era un mitjà es converteix en un fi. I llavors, tot els altres, que és l'activitat personal, la lectura, tot allò, es converteix en un mitjà per un fi que no desconeixem. I dius, hòstia, doncs no sé quin és aquest fi. La productivitat, el rendiment, el millorament, és això de ser més eficients. Home, doncs no. A vegades és com, amb el tema de, per exemple, jo crec que hi ha certes coses a la vida, però la cuina, que és un bon exemple per trencar això. O sigui, com un pot ser hipereficient cuinant. Però vols ser eficient cuinant? O sigui, per què cuines? Per ingerir nutrients i ja està? O sigui, per no morir-te de gana? O cuines perquè vols cuidar-te a tu mateix i vols donar-te un espai i vols dir-te que potser tu et mereixes d'alguna manera menjar una cosa que sigui bona, que estigui curada, que hi hagi una intencionalitat darrere? Clar, però jo crec que amb la filosofia és una mica el mateix.
Però el fi és el mateix.
No. Jo quan cuino per mi no cuino per no morir-me de gana.
No, però ja, de pas, no et mors de gana.
Exacte. Però no estic rotllo, he de ser eficient, he de fer això amb
Déu. No, però deia, tu mires diferent, la perspectiva és diferent, jo també sóc dels segons,
Forma part, òbviament, no podem negar que surt el sol tots els matins, òbviament, no? I la filosofia tindrà un impacte en la teva vida, o sigui, com no podem negar això. Però jo crec que és algú secundari.
Aquesta dic perquè, segurament, molts o pocs, però algun oient deu estar pensant, jo no m'hi compraria, però ho poso sobre la taula. Deu estar pensant, i segurament t'ho han dit molt, el Leo és un idealista.
Sí, però perquè això de posar algú d'idealista, jo ho trobo... com es diu això? Ho trobo... còmic.
La filosofia ha de ser idealista?
És que què collons vol dir idealista? Perdó ja, per la paraula, però és que jo ja estic... O sigui...
Utòpic.
Utòpic, clar. Utòpic, idealista... A la gent... O sigui, com... Em fa tanta gràcia això, perquè és una qüestió de...
Primer que... Important fort avui,
L'idealisme, la filosofia, és una cosa molt sèria. O sigui, l'idealisme filosòfic és una cosa molt seriosa. O sigui, com l'autor idealista per excel·lència és Hegel, vale? I Hegel és un autor molt seriós. Hegel no és un idealista utòpic d'aquests... no viu al món de les idees. No, no. Perquè la gent no se n'adona... Hi ha alguna cosa pitjor que un idealisme i és un materialisme vulgar. O sigui, com el materialisme vulgar és una cosa completament desfasada. O sigui... Perquè hi ha una frase que jo crec que amb això ho podem entendre, que és la subjectivitat està mediada per la idea. És a dir, si la gent es pensa que té una relació directa amb el món, sense un medi, sense un intermediari ideal, viuen a la inòpia. O sigui, com quan tu tries agafar unes coses i no unes altres, tu et relaciones amb el món sota un sistema de creences, no? O sigui, i és igual d'idealista en un sentit vulgar del terme. Pensar-se que el món pot ser millor que pot ser pitjor. És igual d'idealista, perquè estem naturalitzant coses diferents. Vull dir, és com, vale, pensar-se que l'amor és una qüestió química, que seria el tema dels nutrients, és igual d'idealista que pensar-se que és un tema diví. Igual, perquè estàs imposant una ideologia. L'únic que la teva està més naturalitzada, no? Perquè tenim una relació, igual que no tenim una relació directa amb les coses, i està bé que sigui així. O sigui, no està bé ni malament, és que és, i punto. Vull dir, i en aquest sentit...
De noto que t'ho han dit molt.
Sí, és que és una cosa que em fa molta gràcia. El tema de l'idealisme jo ho trobo... o sigui, com perquè, ens agradi o no, les idees regeixen la realitat. Llavors, pues, la nostra responsabilitat, quines idees triem?
De fet, el món es mou per idees.
Exacte. O sigui, perquè les idees... Això és hi ha una paraula que és molt útil, que és metabolisme. Les idees tenen una relació metabòlica amb la relació amb el món material. Vull dir, ni les idees per si soles... Bueno, doncs sí. pues és fot tufo a privilegi. Però el materialisme, perquè sí, és tan interessat, i li va tan bé a alguns. Vull dir, com... Perquè un materialisme, perquè sí, és la naturalització d'unes idees. Això és un dels grans temes que, quan ens pensem que algú és natural, o algú és material i ja està, vol dir que hem naturalitzat tota una sèrie d'idees que ens pensem que no ho són. No? Això hi ha qüestions... I això va molt bé per entendre les opressions. El sexisme, l'homofòbia, etc., funciona d'aquesta manera. Perquè naturalitzem una idea d'ésser humà, una idea d'home, una idea de dona, una idea de gènere, una idea de sexe, de sexualitat, la naturalitzem i diuen, no, és que això és lo natural. Home, tu estàs flipant. O sigui, no, no ho són, perquè som històrics. I això és algo molt, molt, molt potent, jo crec, no? I en aquest sentit, doncs, hem de ser responsables amb quines idees triem. O sigui, el que no podem pensar és que estan desvinculades a la realitat, però és que no és una bogeria. Aquí fins ara, penso. O sigui, com... és idealista per què? Per què he triat un sistema d'idees diferent al que regeix el que naturalment es dona? Sí, però no és disparatat. No estic dient que podem volar. Estic dient que quan cuinis pensis en tu mateix i no pensis en animal. O sigui, com, aviam...
Saps què vull dir? Has arribat on volies o no?
M'agradaria dir una cosa sobre l'utopisme,
sisplau.
Que m'he quedat aquí.
No, tira.
Un dels textos cèlebres d'Engels és del socialisme utòpico al socialisme científico. No, és gran text. Els marxistes critiquen molt l'utopisme, no? Perquè creuen que és idealista en el mal sentit de la paraula. I ells consideren que es pot arribar a aquelles idees a través d'una... És una idea necessàriament científica. És a dir, llavors... Crec que és interessant veure quina relació guardem amb l'utopia. Si tenim una relació literària, merament idíl·lica, en plan, això estaria superbé, no? Aquesta frase que diem molts nosaltres, si tingués diners, si em toqués la loteria, això és un pensament utòpic. Però si diem, aquesta utopia és relativament possible i hi ha les condicions perquè es doni i ens hem de posar a treballar per ella, qui és l'idealista aquí? Clar. Qui és l'idealista? Jo crec que el nihilista és l'idealista, en el sentit de la paraula. És el nihilista, el que no creu en res, és el que viu més desconnectat de la realitat material, jo crec.
Segurament. Segurament.
Aquí tenim una lluita contra el nihilisme aquest any, eh? O sigui, com que estic ja...
Fins aquí?
Fins aquí, ja està, m'he quedat satisfet.
Déu-n'hi-do, eh? Bon dia, eh?
Bon dia, m'haig de fer un examen.
Wow, de què?
De llengua catalana.
Ideal.
Ideal.
Camarada, que vagi molt bé.
Vagi super... Adéu-siau.
Que vagi molt bé, adéu-siau.
Has escoltat Filosofia Millennial, un podcast amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Un podcast de Ràdio Estat.
Contra els virus i les malalties, la millor defensa és un bon atac. Immunització contra la bronquiolitis pels nadons nascuts entre l'abril del 2023 i el març del 2024. Vacuna de la grip per tots els infants entre els 6 mesos i els 5 anys. I la de la grip, més la de la Covid, per reforçar la immunitat dels majors de 60 anys. Persones amb alguna malaltia crònica, dones embarassades i professionals de la salut. Vacuna't. Demana-ho al teu CAP o punt de vacunació. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.